Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Carme Clèries. A Síria, l'aeroport de Damasc, que és el més important del país, recuperarà els vols internacionals d'aquí 3 dies, el proper dimarts 7 de gener. Ara porten gairebé un mes suspesos des de la caiguda del règim de Bashar al-Assad. Les noves autoritats del país han dit avui que recuperaran els viatges internacionals tant de sortida com d'arribada a la capital. Algunes aerolínies, però, porten anys sense oferir vols internacionals cap a Síria per la inseguretat provocada per la Guerra Civil. La companyia Qatar Airways és la primera que, arran del canvi de règim, ja ha dit que tornarà a oferir viatges a Damasc després de gairebé 13 anys sense fer-ho. Més notícies, Maite Curto.
Rússia amenaça amb represàlies contra Ucraïna perquè li han llançat aquest matí 8 míssils de fabricació nord-americana que Moscou diu haver interceptat. El president rus Vladimir Putin va advertir que l'ús per Kiev de coets nord-americans en territori rus seria castigat amb míssils hipersònics Oreshnik, de gran poder destructiu i difícilment interceptables contra la capital ucraïnesa. El president electe dels Estats Units, Donald Trump, que prendrà possessió el 20 de gener, s'ha declarat contrari a l'ús per Ucraïna dels míssils facilitats per Washington.
El líder opositor veneçolà Edmundo González, exiliat fins ara a Espanya, s'entrevista a Buenos Aires amb el president argentí Javier Milei com a primera etapa de la seva gira per l'Amèrica Llatina, desafiant així el règim de Nicolás Maduro. Aquest vespre l'opositor veneçolà es desplaçarà a l'Uruguai i després a Panamà i República Dominicana.
L'última votació de Junts al Congrés al costat del PP i Vox per la suspensió de l'impost a les elèctriques continua provocant reaccions. El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, veu desproporcionat parlar d'acords i negociacions entre populars i Junts. En una entrevista a l'agència EFE, Fernández ha dit que només han coincidit en temes que ja eren al programa electoral del PP.
Propostes del Partit Popular que han arribat amb una coincidència i un vot favorable de Junts i de PNB, però aquí no hi ha cap tipus de negociació, ni d'acord, ni de pacte. El que veig és coincidència amb unes determinades polítiques que formen part, insisteixo, del programa electoral del Partit Popular.
Avui fa 200 anys que va néixer el sistema Braille per a persones invidents. Es tracta d'un sistema de lectoescriptura per a l'autonomia i l'accessibilitat de les persones cegues i que té uns 300 milions d'usuaris a tot el món. El Braille encara té alguns reptes importants sobre la taula, com ara l'etiquetatge de tots els productes d'alimentació. L'última pel·lícula del cineasta català Jaume Collet Serra, Equipaje de Mano, triomfa a Netflix i està a punt de situar-se entre els 10 films més vistos de la història i de la plataforma 3 setmanes després de la seva estrena.
De fet, aquest thriller és el número 1 setmanal des que es va publicar a la plataforma a mitjans de desembre. En aquestes 3 setmanes acumula més de 132 milions de visualitzacions, fet que també la situa com la millor estrena de Netflix des de mitjans del 2023, quan la plataforma va començar a donar dades. Les dades també l'acosten a ser la desena pel·lícula més popular de Netflix, una posició que ara mateix ocupa la segona entrega de la saga Punyals per l'esquena, que protagonitza Daniel Craig. Per entrar en aquest top 10, la pel·lícula de Jaume Collet Serra necessita sumar 4 milions més de visualitzacions abans de mitjans del mes de març.
Esports, Alfons Gorina, bona tarda.
Bona tarda. El Barça demanarà la cautelaríssima el dimarts al Consell Superior d'Esports per poder inscriure Dani Olmo i Pau Víctor. Això després de que la Federació Espanyola de Futbol i la Lliga hagin decidit no tramitar la llicència dels dos jugadors tal com demanava el Barça. Tot això en dia de partit de Copa, a partir de les 7 al camp del Barbastre, als setzens de final, sense els dos jugadors que no són a la convocatòria i tampoc Lamine Yamal i Rafinha. La retransmissió, com sempre, una hora abans a la TDT. Tot això i la resta d'actualitat esportiva la podeu seguir a partir d'ara al Tot Gira.
Fins aquí les notícies.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Continua pensant que Catalunya té massa poc poder?
Jo crec que l'hem exercit poc. Poder sí que el tenim. El que hem d'aprendre és exercir-lo.
Aquest diumenge, Jordi Mercader, empresari i president de la Fundació Gala Salvador Dalí.
Hem de fer una cosa molt important a la Fundació Dalí, que és molt econòmicament molt rendible. Potser sóc una mica indiscret, però bueno, als periodistes això us agrada. Em sobren 8 milions cada any.
No pot ser, això.
Què hem de fer amb aquests 8 milions?
Pues 4 ja els tinc més
el divan, el valor de la conversa.
I vostè ara sap quin sentit té la vida?
Bueno, arriba una edat amb la qual ets més pròxim a pensar una mica en la vida i la transcendència, eh?
Aquest diumenge a les 9 del vespre. CaixaBank patrocina aquest programa. Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira.
Max Verstappen acaba de guanyar.
La Federació Espanyola de Futbol ha donat el tema per tancat i no obrirà nova llicència per a Dani Olmo i Pau Víctor. El Barça ja ha obert una nova finestra, la finestra CSD, per demanar que arbitrin el cas i els concedeixi la cautelar. Des del Barça avui, una vegada més, transmeten optimisme i asseguren que la cautelar arribarà. I malgrat ho veuen difícil, no descarten que pugui jugar fins i tot Olmo i Pau Víctor dimecres a la Supercopa contra l'Atlètic Club. Tot plegat, una pàgina més per embrutar la imatge del Barça com a club, i encara ens queden dies i, sobretot, el desenllaç final que ho pot acabar de rebentar tot. Laporta i la seva directiva tenen el carreró cada vegada més estret. Ara caldrà veure si aquest cop funciona el truc final de màgia.
Tot gira amb David Clopé.
Bona tarda i feliç 2025 a tots, giraires. Primer Tot Gira de l'any en un cap de setmana de Copa. Avui amb el Barbastre Barça. Us acompanyarem fins a la TDT del partit seguint els altres partits de Copa, intentant també posar llum a la foscor del cas Dani Olmo. Passarem per Madrid per saber com respiren els grans protagonistes d'aquesta història. Lliga, Federació, CSD i compte, AFE, el sindicat de futbolistes que se suposa que hauria de defensar els interessos dels jugadors. Això és el Tot Gira. Obrim tarda esportiva.
Tot Gira número 2133.
Els 11 titulars.
Vistaire, Sergi Camps, què tal, com estem? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
I bon any.
Igualment.
Els 11 titulars d'aquest dissabte 4 de gener del 2025, el Barça demanarà la cautelaríssima el dimarts al Consell Superior d'Esports per poder inscriure Dani Olmo i Pau Víctor.
Això després que la Federació i la Lliga hagin decidit no tramitar les llicències. Segons el club, ja fa unes hores que el Barça tenia clar que això passaria i és optimista per obtenir aquesta cautelar perquè el mateix dimecres puguin jugar a la Supercopa.
A tot això, avui el Barça debuta a la Copa.
Al camp del Barbastre a les 7.
Més partits de Copa aquesta tarda i aquest vespre.
A 3:45 ha començat l'Osca Betis, ja guanya el Betis per 0-1, minut 37. A 4:45 Tenerife Osasuna, a 6:15 Almeria Sevilla i a 10:15 Logroñés Atlètic Club i Marbella Atlètic de Madrid.
A Madrid encara coeix l'expulsió ahir a la nit de Vinícius a Mestalla.
Caldrà veure quants partits li cauen, el comitè reuneix dimarts i alerta perquè el dilluns el Madrid té Copa.
A la Lliga F, renovació i cessió a Can Barça.
Martina Fernández renova fins al 2026 i marxa cedida fins a final d'any a l'Everton anglès.
A la Premier masculina, avui ja juga ara mateix al City.
Ho està fent primers minuts de partit a casa contra el West Ham, empat a 0.
En bàsquet, el Barça encara paeix l'afer Ertel.
El jugador encara està a Barcelona buscant un equip top, el Girona, però està atent al francès.
A la Lliga CB de bàsquet juguen avui 3 dels 5 catalans.
Lleida, bàsquet Girona i Manresa, Múrcia, els dos partits a les 6.
Demà tindrem un Barça-Penya. A la Lliga femenina, la Penya pot entrar a la Copa i l'Uni Girona pot ser líder.
A les 7, la Penya juga a la pista del Saragossa, una victòria les classificarà, però però en cas de perdre haurà d'esperar una carambola de resultats. A la mateixa hora, Uni Perfumeries pel liderat.
Al Dakar, l'australià Daniel Sanders ha guanyat la primera etapa amb inici i arribada a Bixa.
En cotxes, victòria pel francès Chisserit amb Sainz i Lucas Cruz setens i Nani Roma i Àlex Haro dinovens.
En futbol sala, els dos catalans juguen avui partit de Lliga.
Des de les 4, l'Indústries a visita la pista del Saragossa, ja guanya 0-2 i el Palau Barça-Penyíscola a 4:45.
Un partit que seguirem amb el francès Ripoll. Titular a xarxes a aquesta hora?
El Barça amb el cas Olmo i el cas Ertel, i mentrestant Xavi Hernández, que difós un vídeo a les seves xarxes en un parc aquàtic de Tenerife, el de Terrassa, molt somrient, visiblement content, passant les vacances, es llença des del tobogan més llarg d'Europa, un tobogan de 28 metres.
Som a Twitter, Facebook i Instagram @totgira. Correu gira@catradio.cat. Tot gira.
Bones tardes.
Des del 2004.
Que bé, que bé, que bé.
La força dels 20 anys.
Gira amb la Carla Verdés avui a la producció. Plaer tenir-te avui amb nosaltres, Carla. Amb la Nàdia Roig, per cert, que avui fa anys, des d'aquí.
Home, i tant. Oh,
moltes felicitats, Nàdia.
Sí, senyor.
Gràcies als teus companys del Tot Gira. T'has escapat de portar berenar.
La setmana que ve.
La setmana que ve. Esperem les pastes de la Nàdia. El Marcel Turdo, el control tècnic i musical, i el Xavi Vall, el control central. De seguida us posem el dia del serial Olmo en el seu enèsim capítol. El Barça ja està en la norma 1-1, seria la part positiva, però... Ja ho sabeu, Olmo i Pau Víctor no tenen llum verda per ser inscrits. El Barça recorre ara a la instància superior, al Consell Superior d'Esports, perquè la Federació Espanyola ha dit definitivament no pensa concedir les llicències a tots dos jugadors i, per tant, donar raó a la Lliga, que ja havia dit que no pensava moure fitxa. De seguida, més detalls i també conversa interessant amb l'Orfeo Suárez, des de Madrid, per explicar-nos algunes claus d'aquesta història. Abans, Sergi Camps, sí. Hem activat ja enquesta al nostre compte d'X, x.com/totgira, enquesta al voltant d'aquest serial Olmo.
Sí, senyor, la pregunta, la Lliga i la Federació han dit que no a les inscripcions d'Olmo i de Pau Víctor, i ara què? Quatre opcions al perfil de X del Totgira, @totgira, cautelar, ok i tot bé, Olmo marxarà, moció de censura o calen dimissions. Guanya amb el 47% dels vots l'opció cautelar, ok i tot bé, i la segona opció més votada amb el 27% dels vots és calen dimissions.
Doncs ara mateix, oients optimistes, aneu votant a través del nostre compte d'X.com/totgira. Olmo i Pau Víctor fora, per cert, de la llista de convocats que Hansi Flick ha donat aquest migdia per jugar avui a les 7 a Barbastre. Tampoc hi és Rafinha, que recordem-ho, tindrà descans. És un dels jugadors més utilitzats per Flick en aquest inici de temporada i, per tant, avui no serà a Barbastre. De seguida, cas Olmo, abans marcadors, perquè tenim ja en marxa els setzens de la Copa del Rei. En total, aquest cap de setmana es disputen 16 partits de Copa, tots a partit únic, caixa o faixa. Els 16 que passin ronda jugaran els vuitens el 14, 15 i 16 de gener. Això serà jornada entre setmana. Ahir es van classificar ja els 3 primers equips per aquests vuitens. El Getafe, que va eliminar el Granada de segona divisió. El Rayo va complir també amb els pronòstics, va superar el Racing de Ferrol, equip també de segona. I vam tenir sorpresa sonada a Pontevedra. El Pontevedra va guanyar 3-0 al Mallorca. L'equip gallec juga a la segona ref, per tant, quarta categoria, i es va carregar a tot un primer. El Mallorca, que dijous, ja ho sabeu, jugarà a les semifinals de la Supercopa contra el Madrid. El Pontevedra és el mategegants d'aquesta Copa perquè ja ha eliminat un segona, el Llevant, que no és un dels equips, diguem-ne, modestos de la categoria, i dos primeres, el Villarreal, a l'anterior ronda, i aquest Mallorca, que hi va caure al camp del Pontevedra. Avui dissabte... 6 partits de Copa programats. El primer ha començat a 4:15, és l'Osca Betis, i avui ens el segueix el Pere Escobar. Què tal, Escobar, com estàs?
Molt bé, molt
bé. I bon any.
Bon any, sí, senyor, bon any a tothom.
Osca Betis ja s'ha mogut el marcador, ha marcat el Betis fa no res.
Sí, mira, si m'haguessis dit fa un quart d'hora què, et diria a la pròrroga, amb sort, sense arribar als penals. Però la veritat és que el Betis té 3-4 jugadors extraordinaris al davant i ha tingut temps amb aquests 43 minuts que es portem jugats de fer un gol, d'enviar una pilota al travesser, d'enviar una pilota al pal i de veure com Vitor Roque fallava la jugada més increïble del món. Hi ha hagut un xut de ja ho diré demà, de Lo Celso, la pilota ha picat al pal, li ha caigut a peus de Vitor Roque, que passava per allà, que estava molt ben col·locat, la veritat és que és cert, estava ben col·locat, però ha fallat increïblement, l'ha enviat fora a l'oportunitat més increïble que ha tingut el Betis després del gol.
Vitor Roque, per cert, en canvi de look, ara el veig. Sí. S'ha tenyit els cabells de
jo
ros.
Jo crec que són canes de l'espant que ha tingut després de fallar.
Instantànies.
Vitor Roque, per tant, titular, fa moltes rotacions Pellegrini?
No et pensis. Li tenia molt de respecte a l'Òscar. L'Òscar ve d'eliminar
l'Òscar. És un equip que està lluitant per pujar, recordem-ho. 6-0 ara mateix a la segona divisió en posició de play-off.
Ells van començar la temporada dient que el seu objectiu era salvar-se. Però s'han trobat, després d'una primera volta molt bona, en 6a posició, estan en lloc, per tant, de promoció d'ascens i no volen deixar-ho escapar. Han eliminat el Badalona Futur, han eliminat el Nàstic i avui tenen el Betis i tenien l'il·lusió d'eliminar-lo. La diferència entre tots els equips és enorme. El Betis havia eliminat el Gébora de Badajoz i després el Sant Andreu en un partit bastant...
Van patir el Narcís Sala.
I van patir moltíssim. Avui en Visco ja ha recuperat, amb Lo Celso recuperat. Bé, és que tenir aquests dos animals allí al davant, des de la frontada de la gran, fan el que volen.
Bé, doncs 0-1 està guanyant el Betis al Camp de l'Òscar, de moment no hi hauria sorpresa. A 4:45, d'aquí no res, ho seguirem amb el Sergi. Comença el Tenerife Osasuna, un segona contra un primera. Més tard, a 6:15, l'Almeria Sevilla, un segona contra un primera. A 7:00, el Barbastre amb la transmissió de la TDT. I a 10:15, dos partits, el Logroñés Atlètic Club. El Logroñés és l'equip que va enviar cap a casa el Girona, recordeu, un equip de segona rep que encara queda viu a la Copa. I també 10:15, el Marbella Atlètic de Madrid, avui l'Atlètic de Madrid, que evidentment és el gran favorit al camp del Marbella, que si no recordo malament és equip també de la segona rep.
Era l'equip que es va inventar el senyor Jesús Gil quan era president de l'Atlètic de Madrid. No deixa de tenir la seva gràcia.
L'Atlètic de Madrid duia durant molt temps la promoció de Marbella a la seva setmana.
Abans que no sé quanta gent anés a parar a presó per tot aquest... Però bé, aquestes són històries d'avi.
A banda de la Copa, tenim jornada de Premier, jornada 20. Aquest migdia s'ha jugat el partit entre Tottenham i Newcastle, 1-2. Compte la derrota del Tottenham, equip que no aixeca cap. Mitja taula, tot un subcampió d'Europa en el seu dia amb Pochettino a la banqueta. El Newcastle, que segueix en posicions europees, 5è a la classificació. Ara juga el City West Ham, per veure si té continuïtat o no la recuperació de l'equip de Guardiola.
Sí, minut 17 de la primera meitat, guanya el Manchester City per 1-0, ha marcat Koufal, gol en pròpia porteria del jugador del West Ham. I a banda d'aquest partit del City de Guardiola, atents a dos partits amb equip, un Champions i un equip doncs, que vol ser-ho pròximament. A l'Aston Villa, empat a 0, al minut 17 a casa contra el Leicester, i al Chelsea, que ja guanya en mateix minut al camp del Crystal Palace per 0-1.
Molt bé, i tenim també Lliga de Futbol Sala, falten 3 jornades per tancar la primera volta i saber quins 8 equips disputaran la Copa d'Espanya. Avui a 4:45 partides al Palau, Barça-Peníscola, el Barça tercer rep el segon classificat i aquest revelació, que a més té encara un partit pendent, el seguirem aquest partit amb el Francesc Ripoll. Ara qui juga des de les 4 és l'Indústries a la pista del Saragossa i amb l'objectiu d'entrar en zona Copa d'Espanya, perquè l'Indústries és a un punt del 8è lloc.
Sí, queden 3 jornades per tancar el tancament de la Copa i l'Indústries, que ara guanya per 1-2, minut 7 de la primera meitat, s'ha avançat per 0-2 l'equip de Santa Coloma, el Saragossa ha retallat distàncies, 1-2, 7 de la primera.
Per cert, tenim descans el partit del Betis al camp de l'Òscar a Copa del Rei.
Mitja part, recorda, el Betis guanya 0-1, ha marcat Isco al minut 37, un xut amb l'exterior del peu dret en una jugada inversemblant després d'una molt bona passada d'Abde des de la banda esquerra. Lo Celso ha enviat una pilota al travesser, una pilota al pal i Vitor Roque ha enviat una pilota al riu. Però bé, cadascú té les seves qualitats.
Per cert, rectifico que el Marbella, el rival d'avui de l'Atlètic de Madrid a la Copa, és de segona ref? No, és de primera ref. De primera ref, per tant, tercera categoria del futbol espanyol. I ahir va començar el Dakar. Etapa pròleg, una primera presa de contacte. Avui ja la cosa més seriosa.
L'aventura ja és aquí. Les dunes. El desert. L'adrenalina. Del 3 al 17 de gener, segueix el Dakar al Tot Gira, amb Damià Aguilar des de l'Aràbia Saudita.
Va, cap a l'Aràbia Saudita. Damià Aguilar, què tal, com estàs?
Què tal, David Clopés? Bona tarda.
Com pares ara mateix?
En un lloc que es diu Bixa, que no sé si és un lloc o si es pot considerar un lloc.
Per què?
perquè només hi ha sorra i quan bufa el vent te la menges. És bàsicament el resum que et podria fer. Això està al sud-oest de l'Aràbia Saudita, que és el punt inicial. Ja fa alguns dies que som aquí, perquè aquí, a més dels dies previs de verificacions, doncs estem passant la pròleg, passarem aquesta primera etapa, passarem l'etapa de demà, que és la 48 hores, i encara passarem una etapa posterior. Per tant, és un lloc que acabarem coneixent com si fos la nostra pròpia mà. Sí.
Molt bé, escolta'm, avui ja la cosa es posa seriosa després del pròleg d'ahir. 412 quilòmetres d'especial, per tant, etapa llarga. Res a veure amb els 29 d'especial d'ahir al pròleg. Tenim final a totes les categories?
Més o menys sí, et diria que més o menys sí, el que passa és que ara com ara sempre hi podria haver algun canvi, i sentint el Sergi en el sumari, doncs et diré que hi ha hagut algun canvi, però ho repassem de seguida.
Vinga, doncs som-hi.
Va, comencem per les motos, perquè ha guanyat Daniel Sanders, que jo diria que és un dels favorits a la victòria final, al davant de Ricky Brabec, Ross Branch i Tosha Sharaina, el valencià. Estem parlant de grans noms d'aquest Dakar amb la categoria Rally GP, que és la màxima categoria. És veritat que alguns s'han queixat que el llibre de ruta estava malament i que volien reclamar alguns minuts, com el cas de Tosha Sharaina, però ara mateix no tenim cap mena de confirmació per part dels comissaris. Per tant, Daniel Sanders és no és el primer líder, és el segon líder, perquè ell ja va comptar, però és líder de la general de Rally GP. Què passa amb Edgar Canet, que ahir ho va fer molt bé amb la tercera posició a l'absoluta i la primera posició a Rally 2? Doncs que avui ha perdut 15 minuts, també fora de micro l'Edgar ha dit que li agradaria que li tornessin alguns minutets, i això ha fet que ara mateix hagi perdut aquesta condició de líder de la categoria de Rally 2 en favor d'un austríac que es diu Tobias Ebster, però tot just són 29 segons de diferència entre tots dos. Això acaba de començar. Ha estat la primera etapa de veritat per l'Edgar Canet, amb el qual hem parlat breument quan ha arribat al final d'etapa.
Aquesta és la conversa.
Edgar, t'has perdut, però no saps per què?
No ho sé. Ara tindrem que mirar-ho l'equip, perquè crec que ho estava fent tot bé. Llavors, ara tindrem que revisar el perquè d'aquesta pèrdua. Però, bueno, en general, molt content. Tota l'etapa ha anat molt bé. Estic content i motivat per continuar el rally. Demà ve les 48 hores, així que ara toca descansar. No estem molt cansats, ha sigut una etapa molt llarga, però ho hem pogut aguantar bé, així que demà tornar a començar.
Déu-n'hi-do, són 5 hores, sobre la de moto. Has vist un company a terra i això t'ha fet pensar.
Sí, el Buller ha tingut un accident, crec que era sobre el quilòmetre 88 o 90. M'ha fet pensar que aquest esport és molt perillós, per la qual tenia que estar atent a tots els petits perills, perquè fins en allà on ell ha caigut no he vist cap perill, per la qual tens que estar atent a tot arreu, no saps on hi ha una pedra amagada. Però en general molt content, l'etapa ha sigut positiva, hem après de l'error de navegació, així que ara averiguar exactament què ha passat i demà, pues, més.
Enhorabona.
Gràcies.
Molt bé, doncs l'Edgar Canet, la sensació de moment en aquest inici de Dakar, només 19 anyets debutant al Dakar i fent-ho prou bé, tractant-se d'un rookie en aquestes primeres dues etapes. Queda encara moltíssim i, per tant, com sempre fem en aquests casos, Damià, prudència en el Dakar,
Sí, sí, com sempre. A més a més, que és un pilot molt jove, que és una aposta de futur, que el que ha de fer és acabar, i segur que ho fa molt bé, perquè és un pilot molt ràpid. Aviam, el que et deia, dèiem que Xixeri, el francès, havia guanyat l'etapa, doncs no, ha estat Seth Quintero, el nord-americà, qui ha guanyat l'etapa. Per què? Perquè s'ha aturat a veure si Laia Sanz s'havia fet mal. Laia Sanz ha tingut un accident, faltant 70 quilòmetres per la meta, ha bolcat, està bé, ella i el seu copilot, el Mauricio Guerini, està bé, però estan esperant l'assistència. No és un bon començament per la Laia. Per tant, guanyador oficial de l'etapa, ara mateix el nord-americà Seth Quintero. Al darrere la classificació, cinquena posició per Cristina Gutiérrez, setena per Carlos Sainz, vuitena per Montleón amb Moraes, 18a per Nani Roma amb Alex Zaro, i, per exemple, doncs mira, et diré que el Nando Jubany ha arribat a meta, i que també ho ha fet l'Isidre Esteve, que ha perdut 52 minuts, però l'Isidre ho ha fet amb febre i amb diversos vòmits. Categoria de Challenger, el guanyador, Nico Cavigliasso, un argentí, Pau Navarro, 9è a 22 minuts, Eduard Pons, 11è a 28 minuts. I en els buguis de sèrie, el francès de Soultré ha guanyat l'etapa, per tant, primer líder, 9a posició per Gerard Ferrés a 44 minuts.
Sempre m'he preguntat com és possible que el Damià Aguilar no se li, allò, generi un curt circuit al cap amb tant tantes classificacions i amb tants catalans que participen al Dakar. Però ho té tot sempre molt ben controlat. Fem una cosa, Damià. Tenim programa obert fins les 6, que començarà la TDT. Si hi ha qualsevol novetat, qualsevol protagonista, ens demanes pas i ho expliquem en antena, d'acord?
Entesos, fins ara.
Vinga, fins ara. 5 minuts i 2 quarts, cas Dani Olmo. Roger Busà, què tal, com estem? Bona tarda.
Què tal, bona tarda.
I és de molta feina la redacció Barça de Catalunya Ràdio amb aquest cas Dani Olmo Pau Víctor, que no para de fer girs de guió. I avui ha estat un dia important perquè el Barça ha vist com la Federació Espanyola de Futbol ha tancat definitivament la porta a l'opció de tenir una nova llicència. Un Barça, això sí, que destila encara avui optimisme cada vegada que ens hi posem en contacte, malgrat les notícies no conviden aquest optimisme. Bé, en primer lloc, Arbusa, expliquem com estan les coses ara mateix, dissabte 4 de gener, a les 4 i 25 minuts, després d'aquest no de Lliga i Federació a concedir aquestes llicències a Pau Víctor i Dani Olmo.
A veure, l'última hora és que el Barça ho intentarà via govern, pràcticament ja l'últim recurs, demanarà dimarts la cautelaríssima al Consell Superior d'Esports. Fins ara, el que ha passat avui i en les últimes hores és que la pilota la tenia la Lliga i també la Federació Espanyola. La Federació ha estat esperant que la Lliga els demanés que tramitessin les llicències tant de Dani Olmo com de Pau Víctor. Si la Lliga no ho demanava, doncs no les podien tramitar. I aquest migdia, ja de manera oficial, tant la Lliga com la Federació Espanyola han rebutjat les inscripcions. Per tant, es reafirmen en el que ja preveia el Barça aquest migdia, que és que denegarien les dues inscripcions. Diuen Lliga i Federació en un comunicat que la comissió de seguiment ha estat d'acord en no concedir-ho, ni el visat previ ni tampoc les llicències.
Perdona, el comunicat l'ha fet la Federació Espanyola de Futbol, que és la primera vegada que es pronunciava sobre el cas.
Sí.
És a dir, que han estudiat el cas i que definitivament tanquen la porta a concedir aquestes llicències.
Perquè fa valer la interpretació dels articles del reglament, que és que en la mateixa temporada no poden tornar a donar d'alta un jugador en el mateix club, en el mateix equip, d'una llicència que ja ha estat donada de baixa. Per això el club el que farà ara és recórrer la decisió al govern, com dèiem, al Consell Superior d'Esports, dimarts, que és el següent dia hàbil, per tenir aquesta cautelaríssima de la qual el Barça creu que té opcions d'aconseguir-la.
Molt bé, doncs així estan les coses ara mateix. El Barça, què hi diu a tot plegat?
Doncs, com deies, el Barça hi confia. El Barça és optimista, transmet tranquil·litat davant aquest últim recurs, transmet optimisme amb la via CCD i a la vegada es mostra disconforma també amb la decisió que han pres avui tant la Lliga com la Federació Espanyola. Explica el club també que Joan Laporta està en contacte constant amb Hansi Flick i que avui Laporta ha tingut una trobada amb els dos jugadors, amb Dani Olmo i amb Pau Víctor, a la Ciutat Esportiva, i que els hi ha transmès això, tranquil·litat i optimisme.
Sabem com estan els dos jugadors?
Fotuts.
Fotuts,
estan molt fotuts, sí, sí. I els entorns també ho estan vivint amb molta preocupació i amb molta frustració. En les últimes hores hem pogut parlar amb l'entorn de Dani Olmo, que literalment ens deia que ho estan portant fatal, que estan fatal, fatal, i que ho estan vivint amb moltíssima frustració i tristor.
Cap dels dos és a la barbasta, recordeu, no estan convocats per a Hansi Flick. S'espera que el president comparegui a les pròximes hores?
A veure, de moment no. Segons el club, hi haurà un pronunciament després de la resolució o no hi haurà pronunciaments fins a la resolució del CCD. Sembla que està previst que Laporta parli després de la cautelar. Això, en el cas que li donin al Barça aquesta cautelaríssima, aleshores sortiria a explicar com ha anat tot plegat, però...
Per tant, abans de dimarts, no.
Abans de dimarts, no. Ara mateix fa de mal dir quan sentirem les explicacions del club i de Joan Laporta, però ara mateix està previst que fins que no hi hagi una resolució no hi haurà cap pronunciament més per part del Barça.
A Barbastre avui hi és Laporta?
Hi és i serà, i anirà directament. Que no hi ha estat aquest migdia el dinar de directives, aquest matí ja us he explicat que ha estat a la Ciutat Esportiva i anirà directe, per això no ha anat ni al dinar de directives amb la directiva del Barbastre, ni tampoc ha pogut assistir avui als actes protocolaris que s'han fet a l'Ajuntament de Barbastre.
Gràcies, Arbu. A Barbastre hi tinc el Bernat Soler, que ja ha arribat amb els companys de la TDT. Bernat, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda. Som camí del Camp Municipal d'Esports, que està situat a dalt de tot d'un turonet d'aquesta...
I t'hem agafat aragonesa. Allò pujant escales o què?
Estic pujant per la... Bé, pel turonet.
Ah, no, en tot cas l'ofegues una mica.
Sí, perquè estic parlant...
Para, encara t'ofegaràs, home. Vas patir, ara.
Tenim bons pulmons i millors cames.
Sí, és veritat. Escolta'm, entenc que no has vist el president Laporta, pel que ens explica el Roger Busà.
No. Us ho detallo una mica més àmpliament. Estava previst que avui Joan Laporta assistís juntament amb la resta de directius que han vingut fins a Barbastre a una recepció que oferia l'Ajuntament i després assistís al dinar de directives que doncs, presidia, en aquest cas, el president del Barbastre. A la recepció ja no hi ha anat, aleshores se l'esperava pel dinar i just quan han entrat els directius, els companys de Laporta de la directiva, ha arribat la notícia de la denegació per part de la Federació Espanyola i de la Lliga d'aquesta inscripció, és a dir, la notícia de les, que devien ser les dues de la tarda, una mica abans, no? Mm. I en aquell moment mateix ja se'ns ha comunicat que Laporta tampoc assistiria al dinar de directives i que, per tant, directament vindria a l'estadi. Hores d'ara no ens consta que ja hagi arribat Joan Laporta, però se l'espera al camp a partir de les 7.
Doncs Laporta hi serà i, pel que ens ha explicat ara l'Argusà, no hi haurà pronunciament ni d'ell ni de cap altre directiu del Barça perquè la intenció del club és no dir res fins que no hi hagi, diguem-ne, resolució sobre aquesta cautelar que demanarà el CCD.
No, el veurem de prop perquè sí. És un estadi, un camp molt petit i les posicions de premsa...
Ah, si no recordo malament, l'any passat estàveu col·locats just darrere, no?, d'on estaven les autoritats.
Al costat, sí, és a dir, jo estava assegut a la meva posició, al meu pupitre, on teníem allà tots els aparells, el micròfon, era l'últim de la fila dels de premsa i el següent ja era la llotja. És a dir, jo si allargava la mà, tocava Deco, tocava Boyan, els que estaven allà, perquè no és una llotja pròpiament, és una fila de cadires que van posar doncs, unes cadires d'aquestes de plàstic de Terrassa, sí, amb els noms dels convidats, i per tant el tindrem molt a prop si és que ens mantenen aquesta posició, que ara de seguida ho podrem saber perquè som a punt d'arribar al camp.
Escolta'm, cada dia el cas va fent més girs de guió, sembla que ens estem acostant al final. Què et sembla tot plegat, Bernat?
Bé, no ho sé, jo crec que hi ha moltíssimes opinions, massa fins i tot, hi ha moltes interpretacions, també massa, hi ha moltes incerteses, hi ha moltes coses que desconeixem, per començar, quin és el criteri real que utilitza la Lliga per aplicar aquest concepte tan de moda del fair play financer, de l'1x1, després també hi ha incerteses i dubtes sobre què ha fet realment el Barça per arribar-hi, tot el tema de la venda dels seients VIP als grups inversors del Mitjà Orient, les quantitats, tothom parla, tothom s'atreveix a dir xifres, i la realitat és que nosaltres l'únic que podem saber és que el fitxatge estrella de la temporada, de moment, s'ha de quedar a casa, i tot i que avui segurament, bé, no sé si hagués jugat o no, no ha estat tampoc un dels jugadors amb més minuts dels últims partits, per tant potser hagués tingut uns minutets, però en qualsevol cas seria normal que Olmo i potser descansés, i ara doncs amb la incertesa de saber si podrà ja disputar el primer títol oficial de la temporada, que és el de la Supercopa. Per tant, fins que no es resolgui això, de moment les notícies no són bones pel Barça, més enllà que l'equip blaugrana hagi aconseguit aquest 1x1 i això li permeti fitxar amb normalitat, ara pendents d'aquesta cautelaríssima, que en tot cas continuarà sent una solució provisional,
sí, sí,
a l'espera del que s'acabi decretant finalment. També estic expectant per veure quina serà la reacció en general dels rivals del Barça. Quan dic rivals em refereixo no només al Madrid, sinó a gairebé la majoria de equips de clubs de la Lliga Espanyola que estan molt expectants veient com es tracta aquest tema i que els veig amb les ungles a punt per saltar si és que hi ha algun tipus de resolució favorable al Barça. I aquesta és una qüestió que tampoc es pot menys tenir perquè al final la pressió que tindran els organismes, en aquest cas el Consell Superior d'Esports, per prendre una decisió sabent que poden tenir tot el futbol espanyol pendents d'ells i estan a la caça alta, doncs tampoc serà fàcil.
Bé, doncs aquest és el panorama i cal estar molt atents, tot i que ara fa la pinta que fins al dia 7, fins dimarts, no tindrem novetats en aquest cas. Per cert, suposo que dus un bon abric, d'aquells ben gruixuts avui.
Mira, saps què passa? Vaig tan abrigat que tinc calor i tot, perquè...
Ah, això a vegades passa, que et bullen els peus,
sí,
no?
Ens ha sorprès un temps, sorprenentment, valgui la redundància, agradable. Estem
bé,
parlant ara mateix de 12
baixant
graus.
La temperatura, suposo.
Sí, sí, sí. Va. Però vaja, 12 graus, solet... I, per tant, hores d'ara, doncs, la geca, l'abric, el tabardo, la pallissa... Doncs fan més nosa que servei, la veritat.
Molt bé, escolta'm, Bernat. Per cert, no sé si ho tens controlat, però als Estats Units hi ha un exjugador del Barça que fa, poca estona, ha sabut que rep una de les màximes condecoracions del govern dels Estats Units. Francesc Garriga, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Última hora que hem conegut fa no res. Sí. Messi rep una de les grans distincions del govern nord-americà.
No. La més gran distinció civil dels Estats Units, la Medal of Freedom, això és molt bèstia, doncs Joe Biden acaba d'anunciar que l'atorga, entre altres persones, a Leo Messi. Leo Messi, en principi, d'aquí 3 hores, rebrà aquesta medalla. No tinc clar si Messi vindrà a recollir-la o no, però generalment quan et donen aquesta medalla la vens a recollir a la Casa Blanca, i avui a la cerimònia s'espera que hi siguin, doncs mira, Denzel Washington, que també rep aquesta medalla, que la rebi Hillary Clinton, que la rebi l'actor Michael J. Fox, el cuiner José Andrés, també ha estat guardonat avui per Joe Biden, i per tant, doncs en principi, si no ho he entès malament a la nota que ens envia la Casa Blanca, a les... sí, gener 4, avui és gener 4, a la 1 del migdia, José Andrés, Bono, Hillary Clinton, Michael J. Fox, Magic Johnson, Ralph Lauren, el modista, qui més? George Soros,
Denzel
Washington i Leo Messi reben la medalla de la llibertat, Medal of Freedom, que és la màxima distinció. Penseu que aquesta medalla la tenen tot just 600 persones a la història. Per tant, i és el segon futbolista que la rep. La primera va ser Megan Rapinoe, per tant, Messi que rep aquesta distinció. Ho justifica el govern nord-americà perquè diuen Leo Messi és el jugador més decorat o més premiat o més, amb més títols a la història del futbol professional, dona suport a la sanitat pública i a l'educació amb programes pels nens al voltant de la fundació de la UNICEF com a ambaixador d'aquesta entitat i que, per tant, amb la seva fundació i UNICEF, Messi mereix aquesta distinció.
Una cosa, Garriga, això ho hem sabut fa ben poc. És a dir, el govern nord-americà ho anuncia i al cap de poques hores, 3 hores, dius, ja estan entregant aquestes medalles. Per tant, ho diuen molt en secret.
Bé, perquè això s'intenta que tingui l'impacte aquest de ostres, i per tant diguem-ne que ho anuncien molt a última hora. S'entén que els premiats ho saben perquè han de ser aquí a la cerimònia que es practicarà d'aquí, doncs això, 3-2 hores i mitja, però el que no sé és si tots hi van.
Sí, 7 de la tarda, just quan comenci el partit del Barça, esperar aquesta cerimònia on veurem si hi va o no hi va a Messi, que ja està convocat.
A les 7, exacte, a les 7 vostres, a la 1 del migdia d'aquí de Washington. Sí.
Molt bé, doncs ja ho veus, Bernat, com es diu? Medal of
Freedom, la medalla de la llibertat.
Que per entendre'ns, a l'estat espanyol seria com un premi Príncep d'Astúries, més o menys.
El Premi Príncep d'Astúries té un jurat, no? Aquí és el president que decideix qui els atorga. Seria potser la Creu de Sant Jordi.
D'acord. Molt bé, doncs notícia d'última hora que hem conegut ara mateix. Garriga, si hi ha qualsevol novetat sobre aquest tema, aquesta condecoració de màxim nivell als Estats Units per Leo Messi, doncs ens demanes pas, d'acord?
No, ara intentarem a veure si ens podem colar a la
cerimònia. No, aquesta és l'altra, a veure si pots acreditar. I seria, exacte, sí, i poder-ho ser en directe. Gràcies, Garriga, que vagi bé.
Bona tarda.
I Bernat, més tard tornem a parlar ja des de dins de l'estadi, d'acord?
De fet, soc dins l'estadi, per tant, estem parlant des de dins l'estadi.
Gespa bé?
La gespa de segona ref, amb tots els respectes evidentment per als equips d'aquesta categoria. Home, no és la gespa, no és una gespa de futbol professional, no, però és una arma més que amb la que juguen aquests equips quan arriben a aquestes fases de la competició.
Cap novetat en aquest sentit.
És una gespa molt irregular, amb clapes, i a la qual no estan acostumats a jugar els futbolistes del Barça, excepte aquells que són tan joves que fins fa poc doncs estaven jugant en camps com aquest, però ara, per exemple, estic al costat d'un dels corners. I bé, la combinació entre gespa i terra diríem que està al 50%.
Res del que no esperéssim. Bernat, gràcies. D'aquí una estona tornem a parlar.
L'encant de la Copa.
Fins ara. Adéu-siau.
Adéu.
Per cert, a tot això, Palau Blaugrana ha començat ja el partit entre Barça i Peníscola. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda, com estem?
Hola, bona tarda.
I sí, el marcador ja s'ha mogut,
El partit al Palau, a 3 minuts de la primera meitat, i el Barça que està empatant a 1. El Peníscola s'ha avançat als 13 segons de partit i Fitz a un minut després ha igualat. Ara falta, mira, portem 3 minuts de la primera meitat, Barça 1, Peníscola 1.
Bona entrada al Palau.
Sí, i de fet s'espera que sigui la millor de la temporada, unes 4.000 persones al Palau.
Molt bé, a tot això ha començat ja segona part, Copa del Rei, de l'Osca, Betis. Alguna cosa destacada, Pere?
Doncs que estem com a la primera, Qui mana és el Betis, qui té les oportunitats és el Betis. 5 de la segona, Osca 0, Betis 1.
I ja ha començat fa 10 minuts el Tenerife o Osasuna, sí, també la Copa.
I ja guanya l'equip de la primera divisió, ja guanya l'Osasuna, gol de Rando, minut 8 de la primera, a cop de cap de Rando, Edgar Badia, el porter català del Tenerife, que no ha pogut evitar el gol. Per tant, Tenerife 0, Osasuna 1.
Una pausa i cap a Madrid. Ens hi espera l'Orfeo amb temes interessants sobre aquest cas Olmo.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 6, la TDT del Barbastre Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esclau. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Generalitat de Catalunya, Estrella Damm, Fundació MGC i MGC Mutua i CaixaBank.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
20 temporades. 19 anys fent ràdio esportiva en directe. Tot gira, girant des de l'agost del 2004. Amb David Clopés.
8 de la segona part del partit de l'Alcorà, 2-0, Betis 1.
A Tenerife, minut 10 de la primera meitat, Tenerife 0, Osasuna 1.
Palau Blaugrana, Francesc.
5 minuts de la primera meitat, Barça 1, Peníscola 1.
I a la recta final del primer temps, a Can Saragossa, Saragossa 1, Indústria Santa Coloma 2.
El Roger ens ha explicat com està el cas Dani Olmo, Pau Víctor. Ja sabeu que ni Lliga ni Federació s'han mogut pel Barça i que ara la patata calenta la té el CSD, el Consell Superior d'Esports. A Madrid, de moment, ningú mou un dit per la porta, i tot això en un nou context del futbol espanyol, amb nou president de la Federació Espanyola, Rafa Louzán, amb Tebas de vicepresident de la Federació i els ponts refets entre Lliga i Federació. Orfeo, què tal, com estàs? Bona tarda i bon any.
Què tal, David? Bona tarda i bon any a tots.
Aquest nou context de pau al futbol espanyol després de l'època convulsa amb Rubiales no afavoreix el Barça, oi?
En absolut. No l'afavoreix en absolut el Dani Olmo, perquè tu has parlat de la Lliga i de la Federació, que normalment eren els dos enemics amb aquesta... amb la guerra del futbol que hem conegut, no? I que jo crec que encara està viva, malgrat aquest pacte i malgrat aquesta situació a la Federació, però després està l'AFE, és a dir, l'Associació de Futbolistes Espanyols, que és el sindicat que ha de defendre els drets de tots els jugadors, i el Dani Olmo forma part d'aquest sindicat, i que no ha dit res. Això és el més sorprenent. Clar, també tenim el David Aganzo, el president de l'AFE, com l'altre vicepresident de la Federació, no? Jo recordo, per exemple, el cas del Pedro León, del Getafe, que tampoc es va poder inscriure ja fa temps, per l'assumpte del fair play financer, I en aquell moment el Getafe va presentar accions davant, primer davant la federació, després davant els tribunals, i amb el suport de l'AFE, que es va afegir a les seves accions judicials, i també de la federació. És a dir, que en un context d'enfrontament, jo crec que, o de guerra, com tenien abans, jo crec que aquest cas hauria tingut, diguéssim, altre recorregut. No sé si tindria, si estaria inscrit o no, però estic segur que hauria tingut doncs, un recorregut diferent pels equilibris de poder. No? Què passa ara? Ara, qui mana la federació és el Javier Tebas. I el president de la federació segueix la línia que marca el Javier Tebas, que és el president de la Lliga, i ja coneixem la posició de la Lliga davant el cas Olmo, però el més sorprenent, en la meva opinió, és el sindicat, no? És l'AFE. Jo he parlat amb l'AFE i l'AFE m'ha dit que fins que no acabi tot el procés no es pronunciarà, però ho hauria de fer, sigui en un sentit o un altre. Jo crec que un sindicat ha de prendre posició davant un dels seus afiliats quan hi ha un cas d'aquest tipus, no? Perquè està en lloc el dret una mica, que jo crec que això el Barça no ha anat per aquest camí més enllà de, crec que, la primera acció judicial que va presentar, però el tema del dret al treball, que és un dret constitucional, jo crec que aquí s'hauria de... Aquest camí li podria haver donat, a lo millor, més fruits al Barça, no? Però, bueno, són tècniques judicials, està molt ben assessorat, entenc el Futbol Club Barcelona, però, bueno, jo crec que ja dic, sobretot, la meva sorpresa és més enllà de la federació, per part de l'AFE, no?
Una altra cosa és que el futbolista, o els futbolistes, Pau Víctor i Dani Olmo, recorrin a l'AFE i demanin la seva ajuda. Aleshores, l'AFE s'haurà de moure d'alguna manera, perquè estem parlant de dos futbolistes, dos treballadors, que se suposa els ha de defensar el seu sindicat.
Clar. A veure,
perquè no hem d'oblidar, Orfeo, que ara mateix, sense llicència, Dani Olmo no pot jugar, per exemple, tampoc amb la selecció espanyola.
Clar. No pot jugar cap competició nacional ni cap competició FIFA o UEFA, perquè per això el Barça ha de recórrer al Consell Superior d'Esports, perquè la concessió de la llicència és una d'aquestes funcions públiques, és a dir, és una potestat, una competència de l'Estat que les federacions fan per delegació. No? Sempre que es parla de les funcions públiques delegades, la capacitat de donar una llicència és una d'aquestes funcions. Per això s'ha d'anar primer al Consell Superior d'Esports, primer a la federació. La federació no atén aquesta petició del Barça, aquesta reclamació, i després has d'anar al Consell Superior d'Esports. I després, si això no té recorregut, el Barça sempre li restarà la via judicial, la justícia ordinària, amb el contenciós administratiu, no? Però bueno, i lo normal és que el Consell Superior d'Esports passi aquesta decisió al Tribunal Administratiu de l'Esport, que és el seu òrgan consultiu, no? No té sentit que la decisió la prengui ni el president ni la comissió directiva del Consell Superior d'Esports.
Ara et demano la teva opinió personal, Orfeo. Creus que el Barça aconseguirà aquesta cautelar via CCD?
A veure, jo crec que una vegada que diguéssim, ja tens reconstituïda la regla de l'1x1, és a dir, que l'òrgan regulador, que és la Lliga, ja t'ha dit vostè pot anar al mercat perquè la seva situació, econòmicament parlant, ja li permet fitxar jugadors, jo crec que això s'ha de solucionar. No té cap sentit que puguis fitxar un jugador i no puguis inscriure un altre jugador que ja esteu per un tema d'articles de l'Estatut. És a dir, això, quan es parla de les lleis, es parla de la lletra petita, no? del que diuen clarament els Estatuts, però també es parla de l'espírit de la llei, no? Home, l'espírit de la llei i el que deia el jutge que li va denegar la darrera cautelar al Barça, parlava d'això, del fair play, també de la situació econòmica del Barça amb el seu auto, no? I això, diguéssim, és el que està, en principi, reconstituït amb aquest ingrés del Barça, dels 28 milions pels Colbip, no? Una vegada que està reconstituït això, home, jo crec que no té massa sentit que no puguis inscriure el jugador per un problema de dos dies, un problema d'hores o un problema de criteri d'un article. jo crec que per qui sigui el Consell Superior d'Esports o sigui després a la justícia, sí que té el Barça, en la meva opinió, més possibilitats. Perquè, a més, quan es parla això de la força major, no?, que diu l'article, això no es desenvolupa als estatuts, no? I, bueno, tu pots dir que la força major va ser que no em va arribar el justificant de l'ingrés a temps. Bueno, el que passa és que tu parlaves a l'inici, i això també forma part del context, no només a aquest eix Federació AFE Lliga, no?, també una mica la situació dels demés clubs de la Lliga, no? Clar, què havia passat? Jo crec que això tampoc beneficia aquest cas, no? Jo crec que amb les primeres palanques que va presentar Laporta, jo recordo, parlant amb el Tebas i parlant amb gent de la Lliga, que dèiem que, bueno, que havien mirat una mica al costat, no?, per passar algun criteri. Jo crec que això és el que molts clubs que també pateixen el fair play financer, han reclamat, no? I s'han posat una mica durs davant el Tebas i això ha fet que potser aquesta vegada doncs hagi estat el president de la Lliga i la Lliga més inflexible que del que havia estat abans amb les altres palanques, no? Jo crec que això també tampoc li beneficia amb el Dani Olmo en aquest cas, no? Però, bueno, jo, ara que ja el Barça pot fitxar, que ja la regla de l'1x1 la pot exercir, jo crec que sí té més recorregut l'acció o les accions que el Barça prengui a partir d'ara, sigui davant el Consell Superior d'Esports o davant la justícia. És la meva opinió, eh?
Tanco carpeta a Cas Olmo, sí. I ja que et tinc connectat, Orfeo, vull parlar, sí, que sigui una estoneta...
Cas
de
Vinícius.
Sí, de l'expulsió de Vinícius ahir a Mestalla. El Madrid, recordem-ho, va remuntar un partit que perdia 1-0 i amb 10 va acabar guanyant un partit boig per 1-2, que el col·loca provisionalment líder a primera. La jugada polèmica arriba al minut 79 amb 1-0 el marcador. Vinícius va ser expulsat amb vermella directa per agredir el porter del València, Dimitriev, amb un cop a la cara, que prèviament, i això és veritat, l'havia provocat. El Madrid juga dilluns, recordem-ho, demà passat partit de Copa al camp del Deportivo Minera. I dijous té semifinals de Supercopa i possible final diumenge. Ahir vam sentir Ancelotti, que va dir que no li semblava vermella i que pensen recórrer.
Lo que pensamos, de verdad, que no era roja, que eran dos amarillas, y ya está, le han dado la roja, ha salido, el equipo ha sido capaz de reaccionar a esta dificultad, como ha reaccionado a la dificultad del penalti fallado, del gol anulado.
L'àrbitre del partit és César Sotogrado, que diu a l'acte el següent. Diu, en el minut 79, Vinícius va ser expulsat pel següent motiu. Per colpejar un adversari al cap de manera deliberada, sense estar la pilota en joc i utilitzant força no insignificant. I diu també que una vegada expulsat, el mateix jugador, Vinícius, va haver de ser subjectat per membres del seu club i retirat a vestidors mentre continuava les seves protestes. Això és el que diu l'acte del partit. Ara el que cal veure és quina sanció li imposa el comitè de competició, que, si considera que és una agressió, pot anar de 4 a 12 partits. Orfeo, què defensa el Madrid?
El Madrid defensa, primer, que hi ha una provocació del porter del València, que això jo crec bueno, que la veus, que es pot veure a les imatges, no? I també el criteri aquest de la força no insignificant que diu l'àrbitre, perquè això és una expulsió de VAR, és a dir, el Sotogrado li crida l'àrbitre de VAR, parlen, i el que diu, el que pensa el Madrid és, home, amb la toma, diguéssim, la visió, la imatge que utilitza el VAR no està lo suficient a prop per medir si aquesta intensitat o aquesta força és suficient o no per considerar-la com la considera després el Sotogrado, no? Diguéssim, aquests són les dues queixes que té el Madrid. Primer, que hi ha una provocació, i segon, que, bueno, això de valorar la intensitat amb una imatge, en principi, llunyana, no molt a prop dels jugadors, perquè això no es pot tenir, doncs, diguéssim, aquests són els seus arguments per recórrer la sanció i considerar que ha estat injustament jutjada.
Una altra cosa és quan es reunirà el comitè de competició, que aquesta és l'altra, perquè
clar,
dilluns és festiu.
Clar, dilluns és festiu, és a dir que, bueno, hem de veure si hi ha una reunió d'urgència, però jo ja conto que...
No hi comptem. Normalment no hem vist mai el comitè de competició reunint-se en dies festius, el dia de Reis, un dissabte o un diumenge. Per tant, si vol Vinícius i si vol Ancelotti, el podria fer jugar demà passat a la Copa.
Sí, podria jugar demà passat a la Copa.
Que són aquelles coses estranyes que passen al futbol espanyol.
En principi, no crec que el Vinícius...
No hauria jugat, tampoc.
Sigui un dels jugadors escollits, home, el Porta, si hi ha... Però, bueno, Deportiva Minera, parlem de, diguéssim, de segona ref. Estem parlant de la quarta divisió del futbol espanyol.
Està clar. Mira, tinc connectada la Carla Borràs, la nostra especialista arbitral. Carla, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, David, bona tarda.
A veure, la primera pregunta molt directa. És vermella o no és vermella?
Jo, si em sap greu, vaig ser directa, però és que per mi és claríssima vermella. És vermella, molt clara.
Directa, sí. Per què?
Jo l'estava veient amb el meu pare i abans de que entra al bar jo li vaig dir, hi ha una agressió. I llavors entra al bar i li dic, és que l'expulsarà, perquè per mi és una agressió.
Perquè la provocació prèvia serveix d'atenuant de cara a la sanció?
La provocació prèvia no serveix d'atenuant a la vermella, primer perquè no ho ha escrit a l'acte.
És veritat.
I per tant, és a dir, la provocació és com si no hi hagués existit a nivell de sancionar aquesta vermella.
Clar, si no figura a l'acte arbitral que hi ha aquesta provocació prèvia, aquí, per tant, això no hauria de servir bé al Madrid com a atenuant.
Si no m'equivoco, el porter no rep la groga. La rep
no.
per encarar-se amb Bellingham, que en aquest cas és encarar-se a un adversari sense arribar a l'insult i l'amenaça, i per tant és groga, però en l'acció de Vinícius ell no rep cap tipus d'amonestació.
Ahir, per cert, la Federació Espanyola va publicar l'àudio del VAR, és curtet, són 12 segons, deien això.
Vale, voy a sacarle roja. El balón está parado, ¿verdad?
Efectivamente.
Por golpear con los brazos en la cara del portero, vale. Número 7, roja.
Bé, queda clar el que decideixen al VAR, i en aquest cas César Sotogrado. La pregunta és, Carla, és important de cara a la sanció que pugui rebre Vinícius que a l'acte del partit l'àrbitre no utilitzi la paraula agressió, sinó golpear, com ho diu, golpear a un adversari en la cabeza?
Golpear a un adversari en la cabeza de manera deliberada, sin estar el balón en disputa.
Exacte, llavors, però no parla d'agressió.
No parla d'agressió, és a dir, ell parla com una de les del tipus de falta de tir lliure directe, que és golpear a un adversari. Aleshores, a golpear un adversari tu pots treure des de no treure cap sanció disciplinària, a treure una targeta groga o a treure una targeta vermella. I aleshores ells l'expulsen per conducta violenta, però no ho tipifiquen com a una agressió. I després també és molt important en l'acte que posa que no està, sin estar el balón en disputa. Aquí és quan hi ha el canvi. I en el codi disciplinari de la Federació Espanyola de Futbol, que és on es tipifiquen cada una de les grogues o vermelles, en aquest cas una vermella que s'ha de sancionar i posar el nombre de partits als quals el jugador estarà sancionat, hi ha dos articles que són els que ho tipifiquen i ho expliquen superbé, que són el 103 i el 121. Aleshores, el 103 és el d'agressions i el 121 diu que si no està si disputa de balón són almenys dos partits. En canvi, el 103, ja si fos una agressió, serien de 4 a 12.
Val. Aquí, per tant... Fa tota la pinta, Orfeo, que això probablement si hi ha sanció acaba amb dos partits, no?
Sí.
Que compliria, per cert, a la Lliga, no compliria a la Supercopa, tractant-se d'una sanció de dos partits.
Sí, compliria a la Lliga, a la mateixa competició. Jo crec que es mourà aquí el comitè de competició, és la meva opinió, perquè és cert que l'acte no diu que hi ha una provocació prèvia, però les imatges... encara que sí que no sigui massa, diguéssim, massa forta, per dir-ho, o no tingui proporcionalitat amb l'acció del Vinícius, és cert que aquesta provocació ja hi és, no? Per tant, jo crec que, bueno, això són les dues queixes del Madrid, per qui va, diguéssim, van els seus arguments, i això està destinat a que la sanció, sigui la mínima, no?, que sigui de dos partits, i que no passi d'aquí, no? Podria ser de 2-4, si no la tipifiquen com a agressió, com heu dit, però bueno, el Madrid treballa perquè es quedi en dos.
Vaja, que resumint-ho, i allò per anar al gra, Vinícius té tota la pinta que jugarà la Supercopa, que és el que al final li interessen els aficionats del Barça.
Sí. Molt bé. Aquesta és la meva opinió. O sigui, això no resta la, diguéssim, l'autocrítica, però potser no és el moment, no, pel Madrid, però l'autocrítica que hi ha dintre del club i especialment dintre del vestuari respecte a les conductes del Vinícius, no? Una mica Dr. Jekyll i Mr. Hyde, no? Pot un jugador que pot desestabilitzar el partit amb el teu benefici o amb el teu perjudici, no? Bueno, ahir el Madrid, quan arriba a territori a Madrid, com dic jo, no? Pues, doncs acaba guanyant el partit amb el temps afegit, no? Però bueno, va posar en risc un partit molt important perquè era la possibilitat de col·locar-se líder, no? I, bueno, i ho va fer, però sempre, diguéssim, té aquesta dualitat i el Madrid, portes endintre, doncs treballa perquè això no vagi a més, però repeteix i repeteix.
Molt bé. Orfeo, sí. Gràcies per tot. Abraçada. Carla, volies afegir alguna cosa més?
Sí,
gràcies,
volia afegir tot. Que per mi és molt clar que aquesta acció hagi estat targeta vermella i que hagin expulsat, en aquest cas, a Vinícius. Deixant de banda ja el fet d'un club o un altre, un jugador o un altre i tot això, crec que aquesta acció no es pot permetre en el món del futbol i que s'ha de castigar, i per tant el càstig és una